gairebé 5 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Avui és dimarts i com cada dimarts parlem d'economia en aquest programa, intentant acostar-la allà on ens toca, a la nostra butxaca. I per parlar dels temes econòmics que estan sobre la taula, saludem a aquesta hora el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bona tarda.
Un dia com avui que volia començar parlant amb vostè, si m'ho permet, del Fòrum de Davos, ja que hi ha anat el president del govern espanyol avui, Pedro Sánchez, a fer una xerrada. Però no volia entrar tant en el discurs que ha fet Pedro Sánchez, que ja l'hem explicat una mica a les notícies, que és el que ha dit, que és el que no ha dit, sinó en el mateix Fòrum de Davos. Perquè parlem molt del Fòrum de Davos i segurament expliquem poc el que és, no?
Sí, probablement, sí. El Fòrum de Davos, anem a dir que és una reunió de qui? Estem parlant aproximadament de 2.500 líders mundials, dels quals 300 aproximadament són representants governamentals, però estem parlant de la resta, és a dir, de pràcticament 2.000, que corresponen al sector privat, que corresponen als innovadors, diguem-ne, més punters tecnològics, i després que també hi ha tot un grup del món de l'acadèmia, d'organitzacions internacionals. És a dir, que és un club, hem de dir-lo així, de gent que té un poder d'influència molt important, bé sigui de les institucions públiques i governamentals, com veus, inclús hi ha més del sector privat. Mm-hmm. Clar, aquí no és el mateix que el G7 o el G20.
Això li anava a preguntar, si a grosso modo es tractava d'un G20 a lo bèstia i ampliat, per entendre'ns.
Sí, bueno, sí, ho podríem dir així, però hi ha una diferència important, que el G20 el que pretén és arribar a acords que després es compleixen o no, ja és una altra cosa. Però vull dir que la pretensió és coordinar polítiques dels governs, polítiques fiscals, els bancs centrals, polítiques monetàries i tal. En canvi, al Fòrum de Davos, tot i que no s'arriben a acords, o no necessàriament, evidentment, clar que poden haver acords, però sí que es discuteixen, i cuidado que jo trobo aquí important, que és el sector públic, per part de la representació de governs, però també de líders del món de l'empresa, líders en el món tecnològic, i que d'alguna forma es busca vislumbrar cap a on anem. I aleshores això és important. El Fòrum de Davos, de fet, inclús doncs, es va discutir el que ara coneixem per al Tractat de Lliure Comerç entre Canadà, els Estats Units i Mèxic, i tantes altres coses. Mm-hmm. Els avançaments tecnològics també, cap a on anem, el tema de la digitalització, i aquí de vegades doncs, poden aportar més llum líders del món tecnològic i també del món empresarial i també d'institucions i del món acadèmic, per cert, que també voldria afegir. I aleshores doncs, també estan, evidentment, els líders de les potències. No? Per tant, és un foro on el que s'intenta és trobar llums i trobar camins i trobar cap a on anem i que d'alguna forma doncs, això genera amb tot el criticat que estigui, perquè després, evidentment, les direccions ideològicament no tothom té per què coincidir. Però la realitat és que el que es parla i el que es discuteix d'alguna forma ens afecta a tots, encara que no estiguem pendent de les notícies, però que al final en la nostra vida quotidiana també ens afecta.
No, important saber aquesta dada perquè a vegades parlem de fòrums com el de Davos i altres implicacions, com ara sortia a col·lació el G7, el G20, etc, i a vegades en som poc conscients de que també impliquen en la nostra vida diària. Ara fèiem aquesta mirada cap enfora, explicant què és i per què serveix el Fòrum de Davos. Deixi-m'ho fer al revés, mirant de fora cap endins. Fins a quin punt és important que hi participi un president espanyol com Pedro Sánchez?
Home, és important, estigui el senyor Pedro Sánchez, estigui el que estigui. Vull dir, perquè el fet que Espanya sigui present allà, evidentment té la possibilitat, anem a dir, d'alta veu per fer propostes, per mostrar fins a quin punt Espanya té també capacitat de lideratge i també per explicar plans estratègics del nostre país envers atraure inversions estrangeres que no només és la inversió, quan a diners, parlo, sinó sobretot el que pot aportar de tecnologia en aquest món tan ràpid, tan àgil i tan necessari per a la nostra economia. Perquè, evidentment, les inversions estrangeres no es poden contemplar sense el que aporten de, entre cometes, intangible, que no es tradueix en una inversió de milions, però que vol dir tecnologia, que vol dir connexió amb altres mons tecnològics a nivell global, que vol dir, implica, formació del nostre capital humà, és a dir, formació dels nostres joves, dels nostres professionals, atraure talent, i per tant és una gran oportunitat no només el senyor Pedro Sánchez, sinó els líders que participen per part d'Espanya en aquest fòrum.
Tornem a mirar cap enfora amb el doctor Moslares, perquè ahir la Comissió Europea tornava a advertir a Espanya de nou sobre el seu elevat deute i l'elevat atur, de fet unes vulnerabilitats que ja fa anys que demana resoldre a Europa. I això feia recordar la crisi del 2008, no perquè hi tingués gaire que veure en plana econòmica, sinó perquè el 2008 ja es va començar a parlar, si se'n recorden els oients segur que sí, dels denominats homes de negre. I no sé fins a quin punt se'n podria tornar a parlar, ja que Europa està avisant d'aquest deute i d'aquest atur.
Sí, jo crec que encara no estem en una fase, diguem-ne, tan anem a dir, seriosa, tan negra, utilitzant el terme dels homes de negre. Jo crec que encara no estem en aquesta situació. I dic que no estem en aquesta situació perquè ara, de moment, associat amb el tema del Covid, hi ha un marge, anem a dir-ho així, que no vol dir barra lliure, però sí que hi ha un marge perquè els governs, d'alguna forma, no estiguin tan obligats a mantenir aquesta disciplina fiscal. Ara, dit això, el que sí que estan fent les autoritats europees és de dir, escolteu, anem en compte, perquè el que no podem fer és un avís allò per escolta'm, totes aquestes anem a dir, polítiques expansives, no?, amb aquests fons de la Unió Europea i tot plegat, doncs els hem d'utilitzar molt bé i d'alguna forma bueno, ens estan enviant un avís de dir, escolta'm, hi ha d'haver recuperació més potent, s'han de generar més llocs de treball. Dic que no era tan sèria perquè ara mateix hem superat els 20 milions de cotitzants, és a dir, que les notícies tampoc és que siguin tan negatives en aquests darrers trimestres, concretament ara el primer del 2022, tot i que és veritat que s'han rebaixat les expectatives de creixement del 5,8 aproximadament al 4,8, ara del 4,5, però vull dir que és un avís que jo crec que sí que cal tenir-lo present, de que tard o d'hora és evident que el deute públic és un problema, i és un problema per a les properes generacions, els propers anys.
Per tant, doctor, sota el seu parer i la seva visió econòmica, Espanya ho està intentant?
Jo crec que sí, i el que aquí és important és que hi hagi cada vegada més concertació també social, perquè jo crec que quan el govern va per un costat i el teixit social i empresarial doncs no porten, anem a dir, la mateixa estratègia, que segur que hi ha divergències, però el que són els punts més importants i comuns hem d'anar tots de la mà, perquè si no serà difícil sortir, o anem a dir, serà més complicat sortir d'aquesta situació. Això és evident que també comportarà tensions, perquè evidentment els agents socials i els interessos no és impossible que puguin coincidir al 100% entre tots. Jo crec que ara mateix a Espanya, i amb aquest pla que ve de la mà de la Unió Europea, esperem que es gestioni de la millor forma possible.
Va, per últim, tornem a mirar i ens tornem a quedar a casa nostra. Ho fem a Barcelona. De fet, n'hem parlat diverses vegades amb el doctor Moslares i crec que en seguirem parlant del model turístic d'una ciutat com Barcelona. Ho dic perquè avui l'actual alcaldessa proposava el model balear perquè fa els creuers i limitar-los a 3 creuers al dia al port barceloní, mentre que Foment ha defensat el sector i ha qualificat la proposta de Colau d'ocurrència. No sé, en plana econòmica, quina és la visió que en té de tot plegat?
Tema controversial, però no vol dir que no em manifesti. Jo crec que el sector turístic és un sector que sempre ho hem dit, o jo almenys ho he manifestat diverses vegades, no, amb vosaltres, que és un sector important. Tant de bo, això no elimina, evidentment, que potenciem altres sectors tecnològicament molt avançats i tot plegat. però és una realitat que nosaltres gaudim d'aquest benefici. Per tant, el del tema de les limitacions jo aniria molt, molt en compte. Una altra cosa és que a lo millor afegim alguna taxa addicional, però això de limitar el tema de creuers a Barcelona quan s'ha convertit en el primer port, recordem que genera molts llocs de treball que no només són els visitants, sinó en el tema logístic, en el tema de que alguna de les companyies té la base d'aprovisionament al port de Barcelona. Vull dir que són moltes coses, més els llocs de treball directes al port de Barcelona. Vull dir, la solució fàcil és fer doncs, bueno, aquestes limitacions, però jo crec que fora bo que tant les institucions públiques com el sector privat, d'alguna forma, a l'hora de prendre aquestes decisions, igual que quan es va comentar el tema de l'aeroport de Barcelona, no? L'ampliació, jo crec que no hem de caure, anem a dir, amb aquests discursos que de vegades siguin, d'aquí siguin, una mica adreçats o una mica massa plens d'ideologia, no?, d'alguna forma, i també de vegades una mica populistes, sinó per fer un anàlisi una mica més rigorós de com podem gaudir dels beneficis i sempre, com qualsevol projecte, és evident que també comporta alguns costos. Es tracta de minimitzar aquests costos, que tots som conscients, però també hem de valorar tots els beneficis que comporta. Clar, eliminar un cost, que a lo millor són 5, a costa d'eliminar els beneficis, que a lo millor són 15, doncs a lo millor el balanç no és la solució més adient. I per tant, jo crec que podem demanar als líders doncs, de fer una reflexió i també més inclusiva, més negociada amb tots els agents, i aleshores segur que no trobarem la solució perfecta, però sí que trobarem una situació molt més òptima que no la de cadascú estirar la corda d'un costat quan és un tema estratègic i que va més enllà del mandat de, en aquest cas, de l'alcaldessa, a lo millor, i d'altres autoritats. Vull dir, el tema del turisme jo crec que requereix d'una reflexió estratègica, però que no sigui per l'any vinent ni per d'aquí 2 anys, sinó que sigui una reflexió que marqui les pautes per als propers 20 anys i a partir d'aquí segur que podem introduir mesures i també ja, si parlem de creuers, no és el tipus de turisme que sempre estem dient de reduir molt més, a dir-ho així. Per tant,
doctor, amplis consensos,
Amplis consensos i que de vegades aquestes mesures així que es diuen, jo trobo que de vegades són una mica agosserades.
Degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'esperem la propera setmana parlant d'economia i acostant-la a la nostra butxaca. Que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
Molt bé, igualment. Moltes gràcies. Abraçada.